Francesc Vicent García, també conegut amb el sobrenom de Rector de Vallfogona, és un dels poetes més importants del barroc català. Últimament hem sabut coses noves sobre la seva biografia. Per exemple, que va néixer a Saragossa, i no a Tortosa com es creia, el 22 de gener de 1579, el dia de Sant Vicenç, i justament per això es diu Vicent García. La seva família era de Tortosa, però residien a Saragossa en aquell moment. El seu pare va morir quan era molt petit i van tornar a Tortosa. Però el que és interessant és descobrir que Saragossa s'havia relacionat amb l'aristocràcia, com ho demostra el fet que els seus padrins de bateig són nobles, de la noblesa més enlairada. La seva vida va estar sovint al costat de gent important, sobretot la família Montcada. Ell va estar al servei de Pere de Montcada, es va relacionar també amb el seu oncle, l'arquebisbe de Barcelona i després de Tarragona. Quan el Pere de Montcada va ser bisbe de Girona, el va acompanyar. Però, en tot cas, durant tota la seva vida va tenir el títol de rector de Vallfogona, que era la seva parròquia, i allà va morir, el 1623. Però no us volia parlar de la biografia de Vicent García, sinó de la seva obra. I, concretament, d'un aspecte de la seva obra pòstum, que és la relació de la seva poesia amb la censura i la Inquisició. Són aspectes que afecten la recepció de la seva obra i que, a més, ens il·luminaran sobre el funcionament de la Inquisició i la censura durant els segles de l'edat moderna. El tema de la Inquisició es presta al sensacionalisme i els resultats són, per exemple, subproductes com aquesta pel·lícula de sèrie B. La Inquisició és una institució que ha generat una bibliografia immensa, no sempre de qualitat. Aquí podem veure llibres de característiques molt diverses. Els estudiosos s'havien plantejat fa temps que la Inquisició havia suposat als Països Catalans un factor de castellanització molt important. Avui ja sabem que això no és així. Al costat d'altres factors com la cort, com els ordres religiosos, com la noblesa del país que emparenta amb la noblesa castellana, són factors molt més importants. Últimament hi ha hagut un reviscolament d'aquesta suposada influència que ha fet pensar a alguns estudiosos que la Inquisició havia intervingut prohibint llibres en català, obligant els autors a traduir les seves obres. Tot això s'ha afirmat sense cap prova. I en realitat tenim moltes proves en sentit contrari. Si mirem l'índex de llibres prohibits, veurem que majoritàriament, molt majoritàriament, es tracta de textos en castellà, en llatí, en francès, és a dir, obres escrites en llengües que tenien una gran difusió, que era això el que interessava controlar els inquisidors. D'altra banda, les disposicions de la Inquisició no es cansen de recordar que les prohibicions afecten els llibres en qualsevol llengua. Una de les regles que guien la seva actuació és la que diu: en general se declara y ordena que los libros impresos al principio en una lengua o en alguna señalada impresión y después prohibidos se entiendan ser prohibidos en cualquier otra lengua o impresión que antes o después se traduzcan. Quan la Inquisició prohibeix la Bíblia de Bonifaci Ferrer publicada en català a València el 1476, la prohibeix perquè és una traducció en llengua vulgar. El que es perseguien eren les traduccions en vulgar, en qualsevol llengua vulgar. Agafem, per exemple, un cas que també he conegut, la disputa de l'Asa de Francesc Turmeda. Es va publicar una edició en català, la Inquisició el va prohibir i el llibre s'ha perdut. Però significativament, el decret de la Inquisició parla de la disputa de l'asno, perquè en realitat pensava en la traducció castellana. I naturalment no ha arribat cap exemplar en català, però tampoc ha arribat cap exemplar en castellà. I si avui sabem què deia és perquè ens han arribat diverses versions en francès antigues, com per exemple aquesta, editada figuradament a Pamplona, en realitat el peu d'impremta és fals, està editat a França, que és una traducció francesa, que va permetre que al segle XX Lluís Farau de Saint-Germain agafés aquesta traducció i la traduís, la retraduís al català antic, com si, com imaginant com devia ser l'original perdut. La veritat és que en plena activitat de la Inquisició es publica el Tirant-lo Blanc, l'Espill de la Vida Religiosa, l'Espill de Jaume Roig, les obres d'Ausias Marc, les Estilades Lletres, les poesies de Pere Serafí, de Joan Pujol. És evident que no hi havia una persecució de la llengua catalana, perquè el que preocupava els inquisidors eren altres coses. Era, pel que respecta als llibres, era l'heretgia. Eren les idees dissolvents, les idees que no respectaven l'ortodòxia, eren els textos de caràcter immoral. Això era el que la Inquisició perseguia i, per tant, no és projectar una cosa tan moderna o tan contemporània com la prohibició de textos per estar escrits en una llengua és un error de perspectiva. Fixem-nos, per exemple, aquesta observació que apareix a l'índex de llibres prohibits de 1790. Regla 16. Las cosas que necesitan de expurgación o corrección se pueden reducir a los puntos siguientes. Proposiciones heréticas, erróneas o que tienen sabor de herejía o de error. Las escandalosas, las que ofendan los oídos piadosos, temerarias, cismáticas, sediciosas, blasfemas. Las que enseñan novedad contra los ritos y ceremonias de los sacramentos. Las voces nuevas y profanas para engañar a los fieles. Las palabras de la Sagrada Escritura no alegadas fielmente. Todos los lugares que tuvieran sabor de superstición, hechicería y divinación. Las cláusulas que sujetan la libertad humana al hado, a la fortuna o a signos y señales supersticiosas. Ítem, todo lo que tuviere olor o sabor de idolatría y paganismo. Pot ser interessant veure de quina manera operava la Inquisició en relació amb els llibres. La Inquisició publicava uns edictes de tant en tant advertint sobre el fet que alguns llibres contenien proposicions herètiques o inadequades i, per tant, advertint allò que s'havia de censurar. De fet, la Inquisició opera sempre a posteriori, un cop els llibres han aparegut. La Inquisició tenia dues maneres d'intervenir en la censura dels llibres i dels opuscles. En primer lloc, expurgant, és a dir, advertint quins eren els fragments que s'havien d'eliminar per tal que l'obra fos rigorosa i no s'escapés de l'ortodòxia. O bé, si l'obra contenia molts elements inadequats, herètics o immorals, l'obra es prohibia directament in totum, del tot, completament. Ara veurem alguns exemples d'aquesta actuació de la Inquisició. Aquí tenim dues publicacions d'aquestes que anaven editant els inquisidors sobre les obres que anaven prohibint. Aquí hi ha Prohibidos del todo, això és de finals del segle XVIII, i després hi ha les obres expurgades. Aquí, majoritàriament, són obres en francès, a finals del segle XVIII, el perill era França, les idees dels il·lustrats, i no hi ha res en català, només una cosa, un text de caràcter, que ha de ser de caràcter humorístic. Un paper anònimo impreso en dos hojas en quarto en lengua catalana titulado Sermó en alabanza alegre de l'extraviat Carnestoltes. Se prohíbe por ser contrario a las buenas costumbres y estar comprendido en las reglas del expurgatorio. Bé, aquí n'hi ha una altra també, més o menys de la mateixa època, en què es prohibeixen també altres textos. De fet, per a la Inquisició, a vegades podríem pensar que alguns textos cridaven molt l'atenció dels inquisidors i que estaven destinats a ser prohibits. No sempre és així. A vegades hi ha llibres que podríem pensar que segur que s'han de prohibir i, en canvi, la Inquisició els acceptava perfectament. Com, per exemple, aquest. Aquest és un llibre amb uns gravats, és un llibre de finals del XVI, amb uns gravats que clarament tenen unes connotacions sadomasoquistes evidents. Però resulta que, com que en aquest cas es tracta de representar els martiris dels sants, resulta que això doncs, es considerava un llibre perfectament edificant. En realitat, en canvi, només de veure totes aquestes, tots aquests dibuixos i, sobretot, l'explicació, l'explicació que donen, i veieu, cada dibuix té unes lletres, A, B, C, D, no? I aquí, doncs, tot això remet a la pàgina en què es classifiquen tots els turments i es detallen. A, màrtir agafat per un peu. B, màrtir agafat per dos peus. C, màrtir crucificat amb el cap cap a dalt. D, màrtir crucificat amb el cap cap a baix. E, màrtir suspès pels braços de diverses maneres i empesos als peus. F, màrtir agafada pels cabells, etc. No? Aquests eren considerats perfectament correctes. En canvi, una cosa que anava directa a la prohibició era, per exemple, aquest, Eròtica Biblion, un llibre, a més, imprès per més ironia i per marcar l'enfrontament amb l'ortodoxia d'una manera més evident, figura que està impresa a Roma, a l'impremta del Vaticà, quan en realitat, naturalment, el peu d'impremta és fals i estava impresa a Suïssa. No? Això és un llibre que recull totes les aberracions sexuals i parafílies que surten a la Bíblia. Sembla que va ser escrit pel comte de Mirabeau quan era a la presó i li van donar una Bíblia perquè es reformés, i el que va fer va ser anar escrivint aquest llibre amb totes les coses escandaloses que trobava la Bíblia, i a més tota l'estona amb una ironia que no tenia res d'edificant. O bé, per exemple, això, aquests dos textos. Tenim aquí un registro y estado de la imperfección, ruindad y malicia de las mujeres, sácase de la Sagrada Escritura y de otros muchos autores de crédito sacros y humanos, això, igualment com la resposta, defensa política y gustosa conversación entre marido y mujer, aquests dos llibres responien exactament el que els inquisidors no toleraven, i és que es tractessin llocs de la Bíblia trets de context o mal interpretats o interpretats molt lliurement per justificar tesis de caràcter profà. Per tant, aquests dos opuscles van ser prohibits immediatament. Ho veiem a l'índex de llibres prohibits. Aquesta és l'edició de 1790, en què apareix aquí el primer registro y estado de la imperfección, ruindad y malicia de las mujeres en Barcelona, por Escudé, y fins i tot la defensa política y gustosa conversación entre marido y mujer. Aquest era un sistema, la prohibició de textos, però el que passava molt més sovint era l'expurgació, o sigui, l'eliminació d'algun passatge considerat inadequat. A vegades són passatges curts, altres vegades són passatges molt més llargs. Fixem-nos en aquest llibre, Antonio Lovera y Avio, El porqué de las ceremonias de la Iglesia y sus misterios. Diu, en el Tratado del Matrimonio, Foli 489, donde dice, vele la mujer su cabeza, borra lo siguiente, lo uno porque no es imagen de Dios. I efectivament, si agafem una de les diverses edicions d'aquest llibre, veurem que en aquest passatge està ratllat. Vele la mujer su cabeza. I per què està ratllat? Doncs perquè aquí hi havia una afirmació que els inquisidors van considerar que era massa ofensiva. Vele la mujer su cabeza, lo uno porque no es imagen de Dios, lo otro por la reverencia debida a los ángeles. Pero el varón no vele su cabeza porque es imagen y gloria de Dios. Doncs van considerar que aquesta insistència dient que l'home és imatge de Déu, però la dona no, era excessiva. Ara, altres vegades l'expurgació és molt més greu. En aquest mateix llibre, mireu per exemple aquest altre exemplar d'aquest llibre, i fixem-nos en aquesta pàgina en què la Inquisició ha ratllat i tot el que era considerat inadequat. Lo siguiente va barrado por orden del Santo Tribunal. Tot això ratllat amb tinta, que a més doncs, ja la tinta ha anat fent malbé el paper. En aquest cas s'ha ratllat així. En aquest altre exemplar, simplement el que ha passat és que s'ha arrencat el full. O potser estava ratllat de la mateixa manera i un posseïdor doncs, li feia mal al cor veure el llibre tan ratllat i simplement va estripar la pàgina corresponent. Quines són les conseqüències d'això? Doncs que quan el llibre es va reeditant, en aquesta, per exemple, en aquesta edició de 1856, tots aquests passatges simplement han desaparegut. I hem vist doncs, com operava la Inquisició. El que és curiós és que justament la publicació de les obres de García va ser conseqüència de la censura, perquè va ser un intent d'eliminar aquelles obres considerades poc adequades o poc morals i preservar tota la resta. De manera que els editors de 1703, que és la primera edició que es va fer, doncs ho expliquen ben clarament a la introducció. I diuen que un dels motius que van portar a imprimir les obres de García va ser procurar, amb eix medi, excusar a la joventut copiar tants indecents manuscrits com volaven amb el fingit nom de García. Amb el fingit nom de García apareixien moltes poesies immorals o escatològiques que no eren obra de Vicent García i es tractava d'establir quines eren les espúries i quines eren les autèntiques. De fet, si agafem un manuscrit anterior, veurem perfectament com hi apareixen poesies de les que després no es van publicar i que apareixen atribuïdes a Vicent García. Mireu, per exemple, en aquest manuscrit hi ha algunes d'aquestes poesies que, evidentment, no van passar com a obres de Vicent García i que hem de considerar espúries i que són clarament immorals. Per exemple, aquesta que està dedicada a les males monges. De monges me guardi Déu, si és que m'haja de guardar, que pens que guardant-me d'elles de tot mal seré guardat. I fixem-nos com acaba d'una manera totalment irreverent. Aquesta és una de les poesies que apareixien en els manuscrits com a obra de García i que no ho són. No? De fet, el posseïdor d'aquest manuscrit va considerar que alguna d'aquestes composicions no era adequada de conservar-se i la va ratllar. Aquesta dècima, per exemple, comença dient «Dos casats per dar-se plaer usen de mascle i femella». És una dècima eròtica que aquí simplement es va ratllar, però que conservem per altres manuscrits. En els manuscrits de Vicent García doncs, apareixien, barrejades amb les seves composicions, altres poesies de caràcter immoral, de caràcter escatològic, que se li van anar atribuint per la fama que va adquirir com a poeta. O sigui que el primer objectiu de l'edició de 1703 era eliminar tota aquesta producció i quedar-se amb la producció autèntica. Però dintre d'aquesta producció autèntica també hi havia algunes composicions irreverents o eròtiques o políticament compromeses. De manera que els editors les van eliminar. I ho expliquen en el pròleg, un pròleg molt interessant. Procurí, a la vista de la certitud que d'algunes obres tenia, en separar-les de les demés, que baix tan especiós nom corrien, servint-me d'elles com de pauta, el que aconseguia amb molt poca fatiga, perquè son estil, son art i segudesa és tan notòria i tan inimitable que per si mateixa sol·licitaven la llibertat, mirant-se com encarcerades en tan angustiada i trista estància. Puix, juntes totes, de la manera que corrien els manuscrits, no sols eren indignes de tenir-se, però molt fora de la devoció cristiana, lo llegir-les, de manera que sols lo dir que se llegien les obres de García bastaven perquè se tingués per ben notòria profanitat. Els editors de 1703 fins i tot van posar un escrit explicant que les imatges que apareixien a les obres no s'havien d'entendre literalment si contradeien la doctrina cristiana. Protestació que els rectors de Pitalluga i dels Banys fan en nom del poeta. Si en els poemes se troben alguns llocs a on exaltant-se la bellesa humana esta sia parangonada a coses sobrehumanes o celestials, o bé exagerant-se les penes amoroses esta sien igualades a les infernals, s'ha de suposar que semblants coses s'han dit per un mer hipèrbole exornatiu i per a conformar-se amb l'ús dels poetes. Així mateix les veus fortuna, fat, destino i sort se deuen entendre per les segones causes, obedients a la soberana universal causa. Per paradís ha volgut significar l'autor cosa mena i deliciosa. Per àngel, ídol, deessa, entengué dones de bellesa extremada. Per celestial, sagrat i diví volgué que s'entengués cosa excel·lent i digna de reverenciar. Per últim, l'autor o los sobredits rectors en son nom protesten que totes les veus i totes les sentències que apareixen atrevides o profanes, així com foren usades de tots els poetes per a fer més gustosa i espiritosa la poesia, de la mateixa manera, en els versos de Garcia se deuen interpretar amb sentit que no discordi de la catòlica veritat. O sigui que eliminen totes aquelles obres que per la qualitat o pel tema ja es veu que no són de Vicent Garcia. Però hi ha algunes obres que sí que ho són i també es van haver d'eliminar. És curiosa la manera com ho expliquen i sobretot és molt curiosa la solució que donen a la censura d'aquests passatges. Diuen els editors, sols no s'han pogut traure llum 6 sonetos, una resposta a un rector amic seu, en Redondilles, i un romans per tenir particular raó com a part dissimular-la. Tinc una raó, és millor que no la digui. Aquesta raó era realment el caràcter irreverent i eròtic d'algunes d'aquestes composicions. Com també la d'algunes coses que hem deixat de continuar-les-hi, a on advertiràs los espais blancs, apareixent-me que quan s'ha pogut posar part de la copla, lo de més se substituís en puntets, que cada un d'ells val per una síl·laba, perquè ningú puga culpar-los defectuosos. Jo no havia vist abans d'aquesta edició aquest sistema aplicat enlloc. Les parts que han estat necessàries d'eliminar, se substitueixen o per espais en blanc o per puntets que cada un val una síl·laba, perquè es vegi que realment el vers era correcte. Aquí tenim un poema en el qual trobem aquests puntets que s'eliminen. Refereix la malícia d'un villano perquè en ocasió d'un gran temporal, estant ausent de la rectoria, l'autor digué que les nuvolades eixien de la 3 punts del rector. El sonet acaba amb aquests 3 versos. Quan a deshora un cuiro temerari, que es cansa, diu, que aquestes nuvolades ixen de la 3 punts del rector. Per saber a què corresponen aquests 3 punts, hem d'anar als manuscrits. I en els manuscrits, aquests 3 punts diuen la sotana del rector. És un poema irreverent, és un poema de caràcter escatològic en què hi ha una gran tempesta i trons, i al final resulta que aquests trons que se senten surten de la sotana del rector, perquè el vent i el tro són les ventositats i l'estrèpit de la panxa del rector. Aquí tenim, per exemple, aquest poema amb totes aquestes estrofes que apareixen en blanc. I quin era el fragment que quedava en blanc a l'edició de 1703? Els manuscrits ens ho revelen. L'esposa de Jesucrist, a qui el mateix cel venera, que es vull a fer confitera, mai tal disbarat s'és vist, i que el vel fúnebre i trist, núvol de sa perfecció, plori la mort i passió, i s'enrigui el faldellí de domàs i de satí, secta és i no religió. Era una estrofa contra les monges.
De fet, aquest volum, que és un volum que ha tingut posseïdors il·lustres, el Font de Rubinat, Quini Soler, el punt propietari antic d'aquest volum, va restituir els fragments eliminats al final, de manera que al final hi ha un manuscrit també en aquest exemplar. I aquí tenim fragments que són dels fragments censurats. Esposa de Jesucrist, aquell mateix cel venera que es volia fer confitera. És la 10.38 que està censurada al volum.
L'edició de 1703 es va exaurir i es va treure una nova edició. Les persones que se'n van encarregar, de tota manera, no devien veure gaire clar. Van pensar que la Inquisició potser no s'acontentaria amb les supressions que ja apareixien a l'edició de 1703 i van pensar que una bona solució seria fer veure que el llibre que editaven s'havia publicat abans, l'any 1700. Aquesta edició de 1700, de tota manera, va ser condemnada per un nou edicte de la Inquisició que ho justificava així. Es prohibeix totalment l'obra en idioma català intitulada L'harmonia del Parnàs, més numerosa en les poesies vàries, etc., impressa en esta ciudad año de 1700, en un tomo en quarto. Se prohíbe por estar llena de proposiciones obscenas, piarum aureum ofensivas, ofensivas a las orejas piadosas, provocativas a torpeza, con abuso de cosas sagradas. Els que van posar la data de 1700 no es van adonar que l'interior del llibre la contradeia. Aquí, en el pròleg, diu: l'amic rector de Pitalluga, qui me desempenyà amb tal efecte, no excusà la fatiga d'anar a Vallfogona, on se trobava el 12 de maig de l'any 1703, i registrar amb la vista els monuments i memòries que en aquella rectoria se conserven del nostre gran poeta. Com pot ser que un llibre publicat l'any 1700 digui que l'any 1703 van a Vallfogona a veure si trobaven papers del rector? Quan es va editar aquesta nova edició de 1700? No ho sabem exactament, però la tipografia i el tipus de paper no enganyen. El professor Josep Maria Pujol, mirant a contrallum la marca del paper, va descobrir que la fàbrica d'on havia sortit havia començat a treballar l'any 1770, de manera que l'exemplar no és de l'any 1700. Un element de confusió l'introdueix la publicació de l'índex de llibres prohibits de l'any 1790, perquè allà apareix aquest edicte que hem llegit com si el llibre hagués estat imprès el 1770, i així ha aparegut en diversos llocs, una edició de 1770 de la qual no n'hi hauria cap còpia. Probablement és una errata, simplement perquè els edictes impresos en fulls sols fan constar la data de 1700. Però no devia ser gaire lluny la data real de 1770. La tasca d'expurgar el text podia comportar molt de temps, es podien eliminar alguns versos, ja se n'havien eliminat a l'edició de 1603, se n'havien d'eliminar alguns més, i aquesta tasca era una tasca laboriosa fins que, finalment, el 1782, decideixen que la cosa més senzilla és prohibir-ho totalment. Això va provocar, entre els estudiosos catalans, els membres de les acadèmies, les persones llegides, els lletraferits, una incomoditat evident. El poeta més important de la literatura catalana, segons la mentalitat del segle XVIII, era prohibit per la Inquisició i no es podia llegir. Hi havia el recurs al manuscrit, però evidentment també quedava inclòs en la prohibició. Però els manuscrits eren molt més difícils de perseguir i per això molta gent va seguir copiant les obres de Vicent García i segurament la prohibició de la Inquisició va revitalitzar la còpia de manuscrits com per exemple aquests. Els acadèmics de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona es van preocupar per poder reeditar les poesies de Vicent García traient totes aquelles que havien de ser expurgades, és a dir, fent el que els inquisidors no havien acabat fent. Entre la documentació de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona hi ha tots els estirallarrons entre la Inquisició i els acadèmics per tal de poder fer una nova edició de les poesies de Vicent García expurgant tot allò que no es pogués publicar. Es va veient com van enviant propostes, com els inquisidors van afegint textos que s'han d'eliminar i finalment s'arriba a la conclusió que les obres de Vicent García que es podien publicar eren d'un gruix tan petit que no donava per un llibre, de manera que van decidir de completar-ho amb poesies dels mateixos membres de l'Acadèmia de Bones Lletres, un volum de poesia catalana en què hi havia textos de García acompanyat d'altres textos dels acadèmics. Finalment, tampoc va reeixir aquesta proposta i van anar passant els anys i sempre hi havia a les reunions el tema pendent de les poesies catalanes i les poesies del rector.
Cada vegada sorgeixen més veus que critiquen la Inquisició a començament del segle XIX. Antoni Puigblanc, amb el pseudònim de Nathanael John Top, publica un llibre cèlebre que va tenir moltes edicions, La Inquisición sin máscara, en què se prueben hasta la evidencia los vicios de este tribunal y la necesidad de que se suprima. Hi havia un filòsof reaccionari que signava amb el nom curiós de el filòsofo rancio, que es deia Francisco Alvarado, que va prendre la posició contrària, naturalment. apología de la Inquisición, su historia, se refutan los argumentos y sofismas con que intentan combatirla los libertinos maestros del error y se impugna el anuncio del voto que sobre ella ha de dar el diputado Argüelles. Y a més a més es critica l'autor de la Inquisición sin máscara, i... però aquesta posició estava condemnada al fracàs.
L'any 1820 es produeix un fet que ho canvia tot. Un pronunciament militar fa caure el govern absolutista de Ferran VII i s'instaura el trienni liberal. I una de les primeres decisions que prenen és l'abolició de la Inquisició. Com a conseqüència, ara les poesies de Vicent García ja no són prohibides. De manera que, de seguida, un impressor va poder publicar una reedició que copiava les edicions anteriors. Aquí hi ha el primer fascicle d'aquesta edició. L'any 1820 apareix també una altra edició, però aquesta és diferent. Aquesta té un altre títol, Poesies jocoses i sèries del cèlebre doctor Vicent García. I, a més, fa constar que està augmentada, corregida i arreglada a l'ortografia moderna. És evident que els que van fer aquesta edició no eren com l'altra, una simple reedició de les obres de Vicent García, sinó que aquí hi ha una intervenció important. Quines eren les persones que podien intervenir augmentant, corregint i fent-hi una nova ortografia? Evidentment, els acadèmics de bones lletres, els que ja havien estat preparant tota aquella edició que la Inquisició no havia autoritzat i segurament ara podíem veure publicada bona part de la feina que havíem fet primerament. L'edició es publica i es publica amb un pròleg en què es fa constar la nova situació. Restablerta la desitjada, sàvia i inestimable Constitució Política de la Monarquia Espanyola i extingit el Tribunal de la Inquisició, poden tornar a la pública lectura les delicioses, agudes i sentencioses poesies del famós ingeni de Catalunya del segle XVII, el reverent doctor Vicenç García, rector de la parròquia de Santa Maria de Vallfogona. Podia tornar a aparèixer a l'edició amb aquesta lluança i amb una altra al·lusió, al final, a la gran constitucional nació espanyola com a marc de la publicació d'aquestes poesies.
Aquesta edició de 1820 restitueix les paraules que havien estat censurades. Per exemple, en aquell sonet que havíem vist, en què hi havia tres punts que equivalien a la paraula sotana, aquí apareixen restituïts per la paraula corresponent. Però no sempre aquests editors van restituir les paraules que pertocaven. En algun cas, la censura es va mantenir, substituint aquelles paraules per unes altres que no sonaven tan malament. Fixem-nos en aquesta estrofa. Diu, planta dos corns i comet l'u, tres punts, és de traïció, com si fos obligació que es fundàs en l'obarret. Ja passà l'ardor perfet d'aquell segle primitiu, ja de luxúria al riu fins a la, tres punts, ha inundat, i d'aquell foc ha deixat només que un cendre caliu. Com substitueix aquestes dues paraules? Així, diu, planta dos cons i comet, l'amic és de traïció. Per què l'amic? Si aquí hi ha tres punts que indiquen tres síl·labes i amic només en té dues. Aquí els manuscrits diuen capellà. Com si fos obligació que es fundàs en lo barret. Aquesta imatge no té cap sentit. L'amic, el barret. I aquí, ja de luxúria a lo riu fins a la... Aquí els manuscrits diuen església, tres síl·labes. Aquí, en canvi, posa fins a la selva ha inundat. Evidentment, no es correspon. El sentit el té totalment amb les lliçons dels manuscrits. El capellà, que porta un barret, el barret de capellà portava dos corns, dos becs, o tres, i aleshores, com si això li donés una llicència, el capellà planta dos corns, fa cornut, fa banyut una persona, és a dir, comet adulteri, i aleshores també té tot el sentit, ja de l'usuria a lo riu fins a l'església ha inundat i d'aquell foc ha deixat, el foc d'aquell segle primitiu, el foc de la puresa inicial, només en queda un cendre caliu. És curiós que, posant en comptes de capellà amic, posant en comptes d'església a la selva, el que fa és eliminar la denúncia que feia Vicent García, com si l'escàndol fos la denúncia dels capellans i no la mala conducta en si. Hi ha un altre manuscrit, és un manuscrit anterior, que pot il·lustrar perfectament aquesta estrofa. És un cançoner amorós. I aquí tenim una imatge d'un clergue, o un estudiant, potser, o més que no pas un capellà. I la imatge, en fi, amb la protuberància que surt del dibuix i serveix perfectament per il·lustrar aquesta estrofa, aquesta dècima de Vicent García.
Però el 1823, l'avinguda dels 100.000 fills de Sant Lluís fa caure el trienni liberal i s'inicia una nova època de prohibicions. Es restableix el Tribunal de la Inquisició i aquesta edició torna a quedar sota sospita. Això és el que explica tots els estats que tenim a partir d'aquesta edició, amb modificacions, expurgacions, correccions, i que podem veure, per exemple, en aquests exemplars. Aquí veiem tota aquesta primera pàgina en què es feia l'elogi de la nova situació i es condemnava la Inquisició, ratllada completament. Aquí, en canvi, hi ha un altre exemplar en què simplement aquestes pàgines han desaparegut. Tota classe de modificacions, correccions, supressions són els que marquen diversos estats de les seves obres. El 1830 surt una altra edició expurgada, més expurgada encara. S'han de canviar alguns plecs, s'han d'eliminar alguns versos, s'introdueixen novament punts suspensius que indiquen supressions. Ara ja no amb aquell rigor de l'edició de 1603, en què cada punt era una síl·laba eliminada. Ara simplement s'indica alguns dels espais eliminats, perquè no s'indiquen tots.
Después de un detenido y maduro examen de esta colección de poesías del doctor Vicente García, rector de Vallfogona, juzgo que, suprimiendo lo que he tildado en el prólogo de los editores y en las páginas 11, 12, etc., nada habrá en dicha colección que pueda ofender la moral y decencia pública. Y convendría que así expurgadas saliesen a luz las producciones poéticas del más célebre de los poetas catalanes.
Quan s'aboleix definitivament la Inquisició, el 1834, les obres de García ja poden tornar a sortir. No solament tornaran a aparèixer, sinó que apareixeran amb un suplement ampliat amb moltes composicions que havien estat censurades fins aquell moment i que ara apareixien atribuïdes al rector. Algunes d'autèntiques, d'altres d'espúries. Quan Joaquim Rubió i Ors va fer aquesta edició, tenia poc més de 20 anys. I quan era vell, segons el seu fill, es lamentava amargament d'haver contribuït a publicar aquestes obres. Unes obres que considerava ara immorals, indecents, però que fonamentalment eren, en bona part, espúries. Ara, finalment, amb el coneixement que tenim de tots els manuscrits de Vicent García i de les circumstàncies de la seva recepció i la seva fortuna literària, estem en condicions d'establir amb precisió quines són les obres autèntiques i quines són les obres que se li van afillar a conseqüència de la immensa fama que havia adquirit.